Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya signen un acord de govern de coalició per investir Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat. Montse Manent.
Si l'aproven les bases de Junts, el nou govern vol ser progressista i independentista. Tindrà 14 conselleries, 7 per cada formació. Així han definit el nou govern el candidat a la presidència, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sánchez.
I ens conjurem també a fer una aposta decidida pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític mitjançant l'amnistia i l'autodeterminació.
No treballarem només pel 52% que ens va portar a la majoria parlamentària. Però no defraudarem en aquest 52%. És una majoria parlamentària i un govern que treballarà per tot el país.
La CUP demana que es mantingui intacte l'acord que van assolir amb Esquerra. El diputat cupaire Xavier Pellicer ha avisat que no permetran un boicot per part de Junts per Catalunya.
Per la seva banda, la portaveu del PSC, Eva Granados, sosté que amb aquest acord les conselleries més importants queden a mans de la dreta catalana.
Si Esquerra Republicana no fa valer l'acord per activa o perquè permet un boicot de Junts per Catalunya, no hi haurà governabilitat.
És un govern on guanya la dreta, on conselleries importants com poden ser Salut i poden ser l'acció social, els serveis socials, estaran en mans de la dreta catalana.
El primer cap de setmana complet sense estat d'alarma ni toc de queda deixa un balanç de 17.000 persones desallotjades només a Barcelona, 166 sancions i 2 detinguts.
El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha explicat a la xarxa les limitacions dels cossos de seguretat a l'hora d'impedir botellots.
Hi ha molta gent que diu, però com és que no es detenen? Pues perquè no és un delicte. El que està fent la gent actualment és incomplir una normativa administrativa, que és la mateixa per la qual a vostè li poden posar una multa si a les 6 de la tarda doncs va per al carrer sense mascareta. El que estem fent és la feina que podem fer amb aquestes condicions. Que quina és? Doncs pedagògica, d'anar a intentar dissoldre. Sabem que no tenim la força per poder-ho fer.
Barcelona confia a treure aquest estiu 2 milions de turistes amb la posada en marxa d'una nova campanya de promoció turística que porta per títol Com mai abans.
Amb un pressupost de 470.000 euros pretén atreure turisme de qualitat interessat per la cultura, a més del sol i la platja. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, explica que l'objectiu és reactivar el turisme de la ciutat.
Primera campanya des del 2016 de promoció, objectiu turisme de qualitat, objectiu reactivar la indústria turística a la ciutat el més aviat possible i que els treballadors i treballadores del sector que estan en aquests moments en situació d'ERTO es puguin reincorporar el més aviat possible a les seves empreses, evitar que hi hagi més destrucció d'empreses del sector.
I en cultura, el Festival Internacional de Poesia de Barcelona torna demà després del parèntesi de l'any passat.
Ho fa amb veus internacionals com la d'Atena Ferrotskat, poetesses com la basca Miren Agur Meave o amb la ploma d'una de les figures de la nova poesia catalana, Jaume Coll Mariner.
Representar part d'allò que tu ets enmig d'aquest context que és els parlants d'aquesta llengua i, per tant, enmig d'aquest context que és la humanitat en ella mateixa. És mirar d'agafar una cosa que és la llengua i mirar de ser dins aquesta cosa que és la llengua, que és que crec quan té sentit escriure.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat continuarà sent força abundant al quadrant nord-est al llarg d'aquestes properes hores, així com també a d'altres punts del terç nord on han de créixer algunes nuvolades. En canvi, a la resta del país hem d'esperar que predomini el sol. Això sí, amb una temperatura que avui serà més baixa durant les hores centrals del dia, baixada entre lleugera i moderada, fins i tot baixada acusada a molts punts de Catalunya. De cara a la jornada de demà dimarts, començarem amb núvols abundants a punts del litoral, del prelitoral, de la depressió central, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter molt feble i aïllat fins al migdia, mentre que al centre de la jornada hem d'esperar que la nuvolositat tingui tendència a minvar per tornar a augmentar al llarg de la tarda amb l'arribada de núvols alts i mitjans per l'oest, així com també per el creixement de nuvolades a punts de muntanya, sobretot a l'extrem nord-est del país. Aquí fins i tot podrien deixar algun ruixat al llarg de la tarda. Pel que fa demà a la temperatura, hem d'esperar que durant les hores centrals del dia els valors de temperatura siguin més alts en general, tret de punts del litoral sud. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, la C58, sortint de Barcelona, hi havia un vehicle avariat a la zona de Ripollet. Ja està retirat, però encara hi ha aturada sortint de Barcelona d'uns 5 quilòmetres entre el nus de la Trinitat i Ripollet. Això a la C58, a l'autopista, sortint de Barcelona. Aquesta cua també ha afectat el darrer tram de la Ronda Litoral amb aturades entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. Ja per volum de trànsit, hi ha retencions a l'extrem sud de Barcelona, a la C32. A la zona de Sant Boi, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, però també a Viladecans, aquí en sentit sud, anant cap a Sitges, tot plegat en aquesta autopista C32, la del Garraf. També hi ha aturades, per exemple, a l'autovia A2, a Sant Joan d'Espí, en sentit Barcelona, o carregada a la B30, entre Cerdanyola i Barberà, en totes dues direccions. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Han calgut 3 mesos de negociacions, retrets, ultimàtums i estira i arronses, però sembla que finalment ja hi ha acord, si més no, per investir Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han anunciat avui un nou govern de coalició que han definit com a progressista i independentista. Un govern paritari amb 14 conselleries, 7 per cadascú, que ara hauran de validar les bases de Junts. Si no ho fan, la formació quedarà al marge del nou executiu, però ja ha assegurat que garantirà la investidura de Pere Aragonès. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana tindrà presidència més 6 departaments: Interior, Educació, Empresa i Treball, Feminisme i Igualtat, Cultura i Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació. Junts per Catalunya tindrà la vicepresidència i 7 departaments: Economia i Hisenda, Salut, Drets Socials, Exterior i Transparència, Polítiques Digitals, Infraestructura i Agenda Urbana, Recerca i Universitat i Justícia. El vicepresident Pere Aragonès defineix el govern.
I ens conjurem també a fer una aposta decidida pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític mitjançant l'amnistia i l'autodeterminació. I alhora sent molt conscients que defensem la necessitat d'una confrontació cívica i pacífica per forçar l'Estat a acceptar aquesta realitat que fins ara s'havia negat.
El secretari general de Junts, Jordi Sánchez, diu que s'hi combinaran les dues mirades estratègiques de l'independentisme i que governaran per tothom.
No treballarem només pel 52% que ens va portar a la majoria parlamentària. Però no defraudarem en aquest 52%. És una majoria parlamentària i un govern que treballarà per tot el país.
Es farà un seguiment constant de l'efectivitat de la taula del diàleg amb el govern central i hi haurà un espai de coordinació amb el Consell per la República. Les bases de Junts votaran entre demà i dimecres si avalen o no l'acord. Si el rebutgessin, Junts votaria a favor d'Aragonès i quedaria fora del govern. El ple d'investidura podria celebrar-se divendres.
I en el capítol de reaccions comencem per les polítiques. L'oposició critica el pacte del nou govern i la CUP adverteix que no vol girs cap a la dreta, Mont.
El principi d'acord entre Esquerra i Junts per fer govern respecta al pacte previ entre Republicans i la CUP, però aquesta tarda els anticapitalistes han advertit que no volen girs cap a la dreta. Xavier Pellicer és diputat.
Si Esquerra Republicana no fa valer l'acord per activa o perquè permet un boicot de Junts per Catalunya, no hi haurà governabilitat.
El PSC considera que Junts l'adreçador Esquerra en el repartiment de conselleries i que el resultat final és un gir cap a la dreta. Ho ha dit la seva viceprimera secretària Eva Granados.
És un govern on guanya la dreta, on conselleries importants com poden ser Salut i poden ser l'acció social, els serveis socials, estaran en mans de la dreta catalana.
La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jessica Albiach, ha qualificat el pacte com el de la resignació i sense futur i ha dit que Pere Aragonès serà un president tutelat per Junts.
I a més veiem que Junts ha guanyat als despatxos el que no ha guanyat a les urnes i s'ha acabat quedant amb les conselleries que tenen més pressupost i que són més rellevants a nivell social. Per tant, Esquerra tenia aquesta intenció però no s'ha acabat d'atrevir.
I Vox ha amenaçat a futur executiu amb dur-lo als tribunals davant qualsevol il·legalitat.
Gràcies, Mont. Això pel que fa a les reaccions polítiques, però pel que fa a les reaccions de la societat civil, satisfacció per l'acord per formar govern entre els principals actors econòmics que demanen que es prioritzin les polítiques per reactivar l'economia. David Amador.
Els agents socials es feliciten per la formació d'un nou govern a Catalunya. En declaracions a la xarxa de comunicació local, Josep Ginesta, el secretari general de PIMEC, la patronal de la micro, la petita i la mitjana empresa, celebra l'acord, però reclama alhora que aquest sigui de màxima estabilitat.
Celebrem aquest acord per la conformació d'un nou govern a Catalunya, si bé també reclamem que sigui amb la màxima estabilitat possible, perquè els reptes que tenim al davant són reptes molt rellevants. Tenim el repte de la recuperació econòmica i social del nostre país, i això exigeix un govern estable, amb majories estables.
Al seu torn, Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, també amb paraules a la xarxa, apunta que el nou govern català té el repte immediat de confeccionar uns pressupostos que donin l'impuls necessari al canvi de model econòmic i productiu que projecten els fons de reconstrucció de la Unió Europea.
Hem de protegir a les persones i hem de projectar el país amb aquest canvi de model productiu que necessita i que ha de venir de la palanca d'inversió pública més important que fins ara hem conegut per part de la Unió Europea, doncs ha de tenir una línia d'orientació que compleixi amb una de les reivindicacions centrals que nosaltres col·loquem, que és que no podem deixar ningú enrere.
Tant Comissions Obreres com PIMEC han coincidit a celebrar l'acord de govern també per evitar un nou procés electoral.
També satisfacció entre la comunitat mèdica, que demanava un govern fort i estable per fer front a la pandèmia. Des del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Lleida assenyalen que la paràlisi que ha viscut el Departament de Salut afectava de forma directa les tasques diàries del personal sanitari. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Miquel Àngel Calderó, secretari de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, assenyala que per avançar en el dia a dia calia trencar la paràlisi política.
Que en lo que sería la conformació de lo que siguin les futures polítiques de salut que requereix el país i que s'han de desencallar, sigui mitjançant un color polític o un altre, però el que no podíem estar era en l'actual paràlisi en la que teníem el propi departament, perquè les decisions cal prendre-les en el dia a dia, independentment de la valoració, diguem, de colors o de partits que pugui correspondre.
Pel que fa a la possibilitat que el doctor Josep Maria Argimon sigui conseller de Salut, Calderó creu que és positiu que sigui una persona que coneix la tasca sanitària i el departament des de dins.
Sense entrar en els colors ni valoracions, el que sí és veritat és que segur que el doctor Argimon ja està dintre del departament, vull dir, ja coneix la sistemàtica de necessitats de necessitats de salut.
Calderó insisteix que més enllà del repartiment de carteres i colors polítics es tinguin en compte les necessitats del sector sanitari en les polítiques de salut de la nova legislatura.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
I pel que fa a les dades de la pandèmia i a l'espera que Sanitat notifiqui aquesta tarda les xifres de tot Espanya, Catalunya, les dades continuen a la baixa.
Amb 139 punts, el risc de rebrot continua caient per sota de la franja alta dels 200 punts, mentre que la velocitat de contagi continua per sota de l'1. Pel que fa a les persones ingressades per Covid-19, es detecta un cert repunt. Hi ha 1.145 pacients als hospitals, dels quals 399 són greus. Pel que fa a la mortalitat, s'han notificat 11 persones més que han mort de coronavirus.
Avui s'ha reprès la vacunació dels treballadors considerats essencials que encara no havien rebut la primera dosi per falta d'estoc disponible. Aquests col·lectius van començar a ser vacunats al febrer, però a l'abril es va aturar l'administració de dosi. És el cas dels mestres, segons els sindicats. Un de cada tres professors no ha rebut cap dosi de la vacuna o bé només una.
Un 35% del professorat català no ha rebut cap dosi o bé va ser vacunat amb AstraZeneca i està a l'espera de la segona punxada. Són unes xifres que ha donat a conèixer aquest matí a la xarxa la portaveu d'Usted Castés, Iolanda Segura.
A hores d'ara encara ens falta entre un 30-35% del professorat i de personal de centres en general per vacunar i sembla ser doncs, que aquesta setmana es reprèn l'acció. Quan dic un 30-35 em refereixo als que encara no tenen cap vacuna i als que ens falta la segona dosi que estem mig vacunats amb AstraZeneca.
Pel que fa a la segona punxada amb la vacuna d'Oxford per a menors de 60, les cites es programaran quan Sanitat defineixi previsiblement aquesta setmana si completa o no la pauta amb aquest fàrmac.
I encara un darrer apunt, el Tribunal Suprem ha donat la raó als estudiants de MIR i ha ratificat l'anul·lació de les places especialitzades de 2020 per haver-se adjudicat telemàticament.
D'aquesta manera, el tribunal ha estimat els recursos dels 35 aspirants. El passat mes de juny, una sentència del Tribunal Contenciós Administratiu ja havia suspès cautelarment l'adjudicació de les places per via telemàtica i havia ordenat al Ministeri de Sanitat que adoptés les mesures necessàries per adjudicar-les de forma presencial. Ara el Suprem ratifica aquella sentència i considera que al decaure l'estat d'alarma la presencialitat era possible. També que l'opció de sol·licitud electrònica no és fiable ni garantista.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El primer cap de setmana complet sense estat d'alarma ni toc de queda deixa un balanç de 17.000 persones desallotjades només a Barcelona, 166 sancions i 2 detinguts. Avui des de la xarxa s'hi ha referit el conseller d'Interior, Miquel Samper, que ha explicat les limitacions dels cossos de seguretat a l'hora d'impedir els botellons. David Fleta.
Les imatges del centre i de la platja de Barcelona plenes a vessar deixen clar que des del final del toc de queda els hàbits d'oci de part de la població han fet un gir radical. Les autoritats estan preocupades per la incidència que això podria tenir en les dades de l'evolució de la pandèmia. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha aclarit al Notícies en xarxa per què no s'estan detenint els participants en botellons.
Hi ha molta gent que diu, però com és que no es detenen? Pues perquè no són delicte. El que està fent la gent actualment és incomplir una normativa administrativa, que és la mateixa per la qual a vostè li poden posar una multa si a les 6 de la tarda doncs va per al carrer sense mascareta. El que estem fent és la feina que podem fer amb aquestes condicions. Que quina és? Doncs pedagògica, d'anar a intentar dissoldre, sabem que no tenim la força per poder-ho fer, explicar quines són les mesures i els que ells que no fan cas és sancionar.
D'altra banda, les principals patronals de l'oci nocturn reclamen la reobertura dels locals, precisament per evitar botellons i festes il·legals.
Gràcies, David. Efectivament, FECASARM i FECALORM insisteixen en reclamar la reobertura de l'oci nocturn i és que la patronal catalana considera que Barcelona s'ha convertit en els darrers caps de setmana en el botellòdrom més gran d'Europa. A la seva petició s'hi ha sumat ara, però, la de l'Ajuntament de Barcelona.
El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat avui que reobri l'oci nocturn per evitar botellades. Collboni creu que això trauria pressió a l'espai públic i es mostra contrari a tancar les platges.
El que esperem és que l'oci nocturn, amb totes les mesures sanitàries que siguin preceptives, obri el més aviat possible, perquè això, òbviament, traurà pressió sobre l'espai públic a la mesura que no hi ha alternatives. No? En termes generals, nosaltres no podem ni posar un guàrdia urbana darrere de cada ciutadà, ni podem tancar els espais que són de tots perquè hi ha riscos de concentració. No seria ni normal, ni crec que atendria el que és l'interès general i el dret dels ciutadans de tenir un gaudi de l'espai públic.
La reobertura de l'oci nocturn està en mans ara com ara del Ministeri de Sanitat, que l'agost del 2020 va aprovar un ordre ministerial que enclausurava l'activitat a tot l'Estat. Ara bé, Catalunya ja té a punt el protocol d'obertura de les discoteques i bars musicals per quan l'Estat i també les dades epidemiològiques ho permetin.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Més coses. El 3 de juny, al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona celebraran noves eleccions. Avui comencem a saber els programes d'algunes d'aquestes candidatures. Una d'elles, la de Maria Eugènia Gay, que busca aconseguir la reelecció.
Entre alguns dels punts del seu programa destaca treballar per una modernització i digitalització de la justícia, impulsant amb garanties la celebració de judicis telemàtics o lluitar contra els retards en els jutjats socials, demanant la seva adaptació a les noves tecnologies. Així ho ha destacat en la presentació oficial de la candidatura Maria Eugènia Gay.
La idea és crear les noves sales de videoconferències també a la seu del col·legi, consolidant, per tant, l'assistència telemàtica a detinguts investigats i amb la possibilitat de celebrar-se judicis telemàtics amb garanties.
La candidatura de Maria Eugènia Gay compta amb 8 membres de la seva anterior junta, però no hi són presents els advocats dels presos independentistes Jordi Pina i Olga Arderiu, que van deixar l'anterior junta per desavinences durant el judici del procés. En total, junt de Maria Eugènia Gay, hi ha 5 candidatures que es presenten a les eleccions. També hi opten Josep Maria Paños, David Neila, Vanessa González i Gonçal Oliveros. Aquesta última candidatura és la que representa el sector més crític del col·legi amb la gestió de Maria Eugènia Gay al capdavant de la institució. Més de 24.000 persones col·legiades estan convocades a participar en aquestes eleccions de l'ICAP el proper 3 de juny.
I Barcelona confia a treure aquest estiu 2 milions de turistes. És la previsió del govern municipal, tot coincidint amb la posada en marxa d'una nova campanya de promoció turística que porta per títol Com mai abans. Amb un pressupost de 470.000 euros, pretén atraure turisme de qualitat interessat per la cultura, a més del sol i la platja. Anna Ruiz.
El turista al qual vol seduir la campanya pot venir a Barcelona en cotxe o bé amb un vol de menys de 3 hores.
Así que venga, entretente, pero piensa y siente que Barcelona como nunca antes está.
Primera campanya des del 2016 de promoció, objectiu turisme de qualitat, objectiu reactivar la indústria turística a la ciutat el més aviat possible i que els treballadors i treballadores del sector que estan en aquests moments en situació d'ERTO es puguin reincorporar el més aviat possible a les seves empreses i efectivament, evitar que hi hagi més destrucció d'empreses del sector.
És el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que s'ha mostrat també optimista pel que fa a la recuperació progressiva del sector. Algunes dades que posen de manifest aquesta obertura del turisme a Barcelona, les reserves es fan ara amb una antelació de 17 dies. Els hotels oberts a la ciutat són ja el 35% i l'ocupació ha passat del 10 al 20%.
I avui és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una jornada per posar de manifest la discriminació persistent encara sobre el col·lectiu i la necessitat de més suport per part de les administracions. Entre les accions immediates reclamen una resposta social als discursos de l'extrema dreta i l'aprovació urgent de l'anomenada llei trans. Marta Patricio.
Diverses organitzacions asseguren que en els últims anys s'han fet progressos, però reconeixen que encara queda molt camí per recórrer cap a la plena igualtat, ja que encara avui en dia les persones LGTBI experimenten més risc de patir qualsevol tipus de discriminació, major aïllament, exclusió o violència. Segons l'Observatori contra l'Homofòbia, durant la pandèmia, aquest col·lectiu, sobretot els més joves, han hagut de suportar en alguns casos una actitud discriminatòria per part dels seus familiars, o les persones grans LGTBI han estat sotmeses a una situació de major vulnerabilitat. També a la feina, aquest col·lectiu pateix més discriminació, tal com demostren les dades de l'últim informe elaborat per UGT. En el marc del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, les entitats del col·lectiu reclamen més implicació a les administracions i fan també peticions concretes, com ara una resposta social contra els discursos de l'extrema dreta o l'aprovació urgent de la coneguda llei estatal trans.
En clau cultural, el Festival Internacional de Poesia torna demà, després del parèntesi de l'any passat. Ho fa amb veus internacionals com la d'Atena Farrokhzad, poetesses com la basca Mirena Gurmeabe o amb la ploma d'una de les figures de la nova poesia catalana, Jaume Coll Mariner. David Navarro.
Damunt de l'escenari del Palau de la Música es podrà escoltar 6 poetes envoltats pel ritme de l'espectacle pensat pel col·lectiu Big Bouncers. Un d'ells, el congolès Fisto Mwanza Mujila, ha explicat que escriu per recuperar la memòria del seu país i la seva família.
I per tant, per a mi escriure és una forma de restauració. A través de l'escriptura, de la poesia, intento reconstruir un país que no existeix.
Un dels noms prometedors del panorama català, Jaume Coll Mariner, també hi participa.
Representar part d'allò que tu ets enmig de aquest context que és els parlants d'aquesta llengua i, per tant, enmig d'aquest context que és la humanitat en ella mateixa. És mirar d'agafar una cosa que és la llengua i mirar de ser dins aquesta cosa que és la llengua, que és que crec quan té sentit escriure.
Altres grans noms, com els de Ramon Andrés i Samantha Barenson, també compartiran els seus versos a l'escenari del Palau.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà.
Què tal? Bona tarda. El Club Natació Sabadell s'ha adjudicat el títol de Lliga de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo en imposar-se a la piscina del Centre Natació Mataró per 7-9 en el tercer partit de la final que s'ha jugat a la capital del Maresme. És el 18è títol, 9è en els últims 10 anys per al Club Sabadellenc, que és el gran dominador del waterpolo estatal. El curs passat, tot i no acabar la competició, la federació li va donar el títol al Mataró perquè anava líder en el moment de la suspensió del campionat degut a la pandèmia. L'handbol Sant Quirze lluitarà per segon any consecutiu per l'ascens i d'honor femenina d'handbol. La cita serà del 18 al 30 de maig a Logroño. Lanzarote, Bolaños, La Rioja i el Sant Quirze es jugaran les dues places a la categoria d'or de l'handbol femení. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat a l'escorta sueca Vinta Drame per al nou curs. el Joventut de Badalona i Demetrius Jackson han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia fins a final de la present campanya. I en futbol, a la segona divisió A, avui el Girona s'enfronta a l'Sporting a les 9 de la nit. Els catalans buscaran el triomf per recuperar la plaça de promoció d'ascens a primera divisió. El duel d'avui és contra un rival directíssim i els 3 punts són molt importants. Ens informa des de Girona FM, Andrea López.
Els blanc-i-vermells fa jornades que encaren cada partit com una final, però la jornada d'avui és la que més se li acosta. Els de Francisco reben avui la visita de l'Sporting, rival directe, a hores d'ara amb un triple empat amb 61 punts amb el Rayo, després que aquest s'imposés ahir contra el Fuenlabrada, i amb el Girona, que amb el gol average en contra i la victòria ahir del Rayo, es situa abans del partit en setena posició, fora de les posicions de play-off. El míster Francisco reconeix que és un partit difícil i important, però que aniran a buscar la victoria.
Un equipo realmente difícil, que ya estáis viendo los números a nivel defensivo, son extraordinarios, que se le cuesta mucho hacerle ocasión de gol, que defienden muy bien, es un equipo muy intenso en todas sus acciones defensivas y bueno, y luego lógicamente tiene jugadores de mucha calidad, que está haciendo una muy buena temporada y que están haciendo goles y bueno, ya digo, un equipo que va a poner las cosas muy difíciles, que los dos llegamos muy igualados en todo, así que bueno, la intención nuestra, ya digo, va a ser intentar ser mejores que ellos para ganar el partido.
El míster podrá comptar avui amb tots els efectius de la plantilla, tret de Pablo Moreno, que és dubte per molèsties. Alhora, el Girona es troba en el millor moment de tota la temporada, sumant 22 punts dels darrers 27 disputats i amb l'opció d'encadenar aquest vespre 5 victòries seguides, fet que no es dona des de fa 10 anys.
Gràcies, Andrea López, des de Girona FM. El Barça ja és a casa després de conquerir per primera vegada en la seva història la Champions femenina de futbol. Les blaugranes, recordem, s'han coronat aquest cap de setmana a Göteborg com el millor equip de l'àmbit continental i és el primer club que ha guanyat la Champions masculina i femenina. I recordem que el Cornellà és nou equip de la primera federació.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els forats negres. Quan neix una estrella, a partir d'una nebulosa, d'un núvol de gas, oi, es pot formar una estrelleta petitona, mitjana o gran. Avui parlarem de les més grosses de totes, eh? Quan neix una estrella amb més de 30 vegades la massa del Sol, 30 sols allà acumulats, aquestes ja es consideren grans, són les estrelles més grans que tenim, i tenen una vida peculiar. Aquestes estrelles tenen molta massa, com hem dit, brillen molt, emeten molta energia i brillen de color un blau intens. Són les estrelles més blaves de totes. A més, gasten la seva energia, el seu combustible, ràpidament. En qüestió de milions d'anys, que per una estrella és poc, doncs ja han gastat tot el combustible i es moren. I com es moren aquestes estrelles? Doncs primer s'inflen, es converteixen en estrelles gegants, d'acord? I després exploten en forma de supernova. Veiem explosions de supernova al firmament, I queda alguna cosa en aquestes explosions o desapareix tota l'estrella? Doncs, en el cas que us explico, queda alguna cosa. En el procés d'explosió, el nucli de l'estrella s'ha comprimit tant, que s'ha convertit en un forat negre. Els forats negres són els objectes, els astres més enigmàtics de l'univers, Són astres molt densos. La matèria s'ha apretat tant que ha col·lapsat sobre ella mateixa. Vol dir que és la cosa més densa que podem crear. No podem passar aquest límit ja. I perquè ens fem una idea, el nom de forat és una mica equivocat, Seria una bola negra. Imagineu-vos una bola que s'apreta molt i és molt densa. I què fa aquesta bola, diguem-ne, forat negre, oi? Què fa? Doncs té una força de gravetat terrible. Si passem pel costat, ens xuclarà i caurem en espiral cap al... i no podrem sortir mai més. No hi ha res a l'univers que es pugui escapar d'un forat negre,
tenen tanta força de gravetat que és impossible escapar-ne. He sigut molt suau a explicar-ho, perquè si ens acostéssim a un forat negre, la pròpia força de gravetat del forat negre ens trencaria, ens destrossaria, quedaríem fets papilla i cauríem al forat negre en forma de partícules elementals, oi? I allà acabaríem formant part del forat negre. I el forat negre creixeria, tindria més massa i tindria encara més gravetat. Això és el que sabíem fins fa poc, però el gran Stephen Hawking, que ens va deixar fa uns mesos, té una teoria que diu que els forats negres també es poden evaporar. No viuran per sempre, sinó que de mica en mica es van evaporant, van perdent matèria. De moment, només és una teoria i encara no ho hem vist mai.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Esquerra i Junts per Catalunya signen un acord de govern de coalició per investir Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat, Montse Manent.
Si l'aproven les bases de Junts, el nou govern vol ser progressista i independentista. Tindrà 14 conselleries, 7 per cada formació. Així han definit el nou govern el candidat a la presidència Pere Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Sánchez.
I ens conjurem també a fer una aposta decidida pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític mitjançant l'amnistia i l'autodeterminació.
No treballarem només pel 52% que ens va portar a la majoria parlamentària, però no defraudarem en aquest 52%. És una majoria parlamentària i un govern que treballarà per tot el país.
La CUP demana que es mantingui intacte l'acord que van assolir amb Esquerra. El diputat cupaire Xavier Pellicer ha avisat que no permetran un boicot per part de Junts per Catalunya.
Per la seva banda, la portaveu del PSC, Eva Granados, sosté que amb aquest acord les conselleries més importants queden a mans de la dreta catalana.
Si Esquerra Republicana no fa valer l'acord per activa o perquè permet un boicot de Junts per Catalunya, no hi haurà governabilitat.
És un govern on guanya la dreta, on conselleries importants com poden ser Salut i poden ser l'acció social, els serveis socials, estaran en mans de la dreta catalana.
El primer cap de setmana complet sense estat d'alarma ni toc de queda deixa un balanç de 17.000 persones desallotjades només a Barcelona, 166 sancions i 2 detinguts.
El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha explicat a la xarxa les limitacions dels cossos de seguretat a l'hora d'impedir botellons.
Hi ha molta gent que diu, però com és que no es detenen? Pues perquè no són delicte. El que està fent la gent actualment és incomplir una normativa administrativa, que és la mateixa per la qual a vostè li poden posar una multa si a les 6 de la tarda doncs va per al carrer sense mascareta. El que estem fent és la feina que podem fer amb aquestes condicions. Que quina és? Doncs pedagògica, d'anar a intentar dissoldre, sabem que no tenim la força per poder-ho fer.
Una proposta municipal d'habitatge cooperatiu per joves a Rocafort de Caral, a la Conca de Barberà, ha estat el primer guanyador del projecte Arrelament al Territori 2021, impulsat per l'Associació Catalana de Municipis.
L'alcalde de Rocafort de Caral, Marc Roca, ha assegurat que amb aquesta iniciativa es fomentarà l'accés a l'habitatge del municipi.
Tenim jovent que té ganes d'independitzar-se però que no té ganes de marxar del poble i que gairebé es veuen obligats a fer-ho perquè no hi ha un parc d'habitatge digne a un preu assequible, que jo crec que aquestes són les dues variables més importants, el tema d'habitatge digne, preu assequible. I això és el que nosaltres tirarem endavant i ho farem amb tota la il·lusió del món.
En cultura, el Festival Internacional de Poesia de Barcelona torna demà després del parèntesi de l'any passat.
Ho fan veus internacionals com la d'Atena Ferroxat, poetesses com la basca Miriam Agur Meave o amb la ploma d'una de les figures de la nova poesia catalana, Jaume Coll Mariner.
Representar part d'allò que tu ets enmig d'aquest context que és els parlants d'aquesta llengua i, per tant, enmig d'aquest context que és la humanitat en ella mateixa. És mirar d'agafar una cosa que és la llengua i mirar de ser dins d'aquesta cosa que és la llengua, que és que crec quan té sentit escriure.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
La nuvolositat continuarà sent força abundant al quadrant nord-est al llarg d'aquestes properes hores, així com també a d'altres punts del terç nord on han de créixer algunes nuvolades. En canvi, a la resta del país hem d'esperar que predomini el sol, això sí, amb una temperatura que avui serà més baixa durant les hores centrals del dia, baixada entre lleugera i moderada, fins i tot baixada acusada a molts punts de Catalunya. De cara a la jornada de demà dimarts començarem amb núvols abundants a punts del litoral, del prelitoral, de la depressió central, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter molt feble i aïllat fins al migdia, mentre que al centre de la jornada hem d'esperar que la nuvolositat tingui tendència a minvar per tornar a augmentar al llarg de la tarda amb l'arribada de núvols alts i mitjans per l'oest, així com també per el creixement de nuvolades a punts de muntanya, sobretot a l'extrem nord-est del país. Aquí fins i tot podrien deixar algun ruixat al llarg de la tarda. Pel que fa demà a la temperatura, hem d'esperar que durant les hores centrals del dia els valors de temperatura siguin més alts en general, tret de punts del litoral sud. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Mateo, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Bavi. La veritat és que parlem d'una millora molt ràpida del trànsit en aquesta xarxa viària i ara només et comentaré aquest accident que s'ha produït a la C58 a l'autopista del Vallès, a la zona de Terrassa. Aquí hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Manresa, diguem-ne, i s'alenteja un pèl la marxa. Res de l'altre món, no hi ha grans cues, però sí que hi ha més volum de trànsit en aquest punt de la C58, sobretot prudència, com et deia, a Terrassa, un carril tallat en sentit nord a causa d'un accident. I la veritat és que poca cosa més. A la resta de la xarxa viària poden quedar algunes zones més intenses, però en principi ja parlem de circulació molt més tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Han calgut 3 mesos de negociacions, retrets, ultimàtums i estira i arronses, però sembla que finalment ja hi ha acord, si més no per investir Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat. Esquerra i Junts per Catalunya han anunciat avui un nou govern de coalició que han definit com a progressista i independentista. Un govern paritari amb 14 conselleries, 7 per cadascú, que ara hauran de validar les bases de Junts. Si no ho fan, la formació quedarà al marge del nou executiu, però ja ha assegurat que garantirà la investidura de Pere Aragonès. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana tindrà presidència més 6 departaments: Interior, Educació, Empresa i Treball, Feminisme i Igualtat, Cultura i Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació. Junts per Catalunya tindrà la vicepresidència i 7 departaments: Economia i Hisenda, Salut, Drets Socials, Exterior i Transparència, Polítiques Digitals, Infraestructura i Agenda Urbana, Recerca i Universitat i Justícia. El vicepresident Pere Aragonès defineix el govern.
I ens conjurem també a fer una aposta decidida pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític mitjançant l'amnistia i l'autodeterminació. I alhora sent molt conscients que defensem la necessitat d'una confrontació cívica i pacífica per forçar l'Estat a acceptar aquesta realitat que fins ara s'havia negat.
El secretari general de Junts, Jordi Sánchez, diu que s'hi combinaran les dues mirades estratègiques de l'independentisme i que governaran per tothom.
No treballarem només pel 52% que ens va portar a la majoria parlamentària. Però no defraudarem en aquest 52%. És una majoria parlamentària i un govern que treballarà per tot el país.
Es farà un seguiment constant de l'efectivitat de la taula del diàleg amb el govern central i hi haurà un espai de coordinació amb el Consell per la República. Les bases de Junts votaran entre demà i dimecres si avalen o no l'acord. Si el rebutgessin, Junts votaria a favor d'Aragonès i quedaria fora del govern. El ple d'investidura podria celebrar-se divendres.
I en el capítol de reaccions, comencem per les polítiques. L'oposició critica el pacte del nou govern i la CUP adverteix que no vol girs cap a la dreta. Mont.
El principi d'acord entre Esquerra i Junts per fer govern respecta al pacte previ entre Republicans i la CUP, però aquesta tarda els anticapitalistes han advertit que no volen girs cap a la dreta. Xavier Pellicer és diputat.
Si Esquerra Republicana no fa valer l'acord per activa o perquè permet un boicot de Junts per Catalunya, no hi haurà governabilitat.
El PSC considera que Junts ha fet passar per l'adreçador Esquerra en el repartiment de conselleries i que el resultat final és un gir cap a la dreta. Ho ha dit la seva viceprimera secretària, Eva Granados.
És un govern on guanya la dreta, on conselleries importants com poden ser Salut i poden ser l'Acció Social, els serveis socials, estaran en mans de la dreta catalana.
La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha qualificat el pacte com el de la resignació i sense futur i ha dit que Pere Aragonès serà un president tutelat per Junts.
I a més veient que Junts ha guanyat els despatxos, el que no ha guanyat a l'estat quedant amb les conselleries que tenen més pressupost i que són més rellevants a nivell social. Per tant, Esquerra tenia aquesta intenció però no s'ha acabat d'atrevir.
I Vox ha amenaçat a futur executiu amb dur-lo als tribunals davant qualsevol il·legalitat.
Gràcies, Mont. Això pel que fa a les reaccions polítiques, però pel que fa a les reaccions de la societat civil, satisfacció per l'acord per formar govern entre els principals actors econòmics que demanen que es prioritzin les polítiques per reactivar l'economia. David Amador.
Els agents socials es feliciten per la formació d'un nou govern a Catalunya. En declaracions a la xarxa de comunicació local, Josep Ginesta, el secretari general de PIMEC, la patronal de la micro, la petita i la mitjana empresa, celebra l'acord, però reclama alhora que aquest sigui de màxima estabilitat.
Celebrem aquest acord per la conformació d'un nou govern a Catalunya, si bé també reclamem que sigui amb la màxima estabilitat possible, perquè els reptes que tenim al davant són reptes molt rellevants. Tenim el repte de la recuperació econòmica i social del nostre país, i això exigeix un govern estable, amb majories estables.
Al seu torn, Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, també amb paraules a la xarxa, apunta que el nou govern català té el repte immediat de confeccionar uns pressupostos que donin l'impuls necessari al canvi de model econòmic i productiu que projecten els fons de reconstrucció de la Unió Europea.
Hem de protegir a les persones, hem de projectar el país amb aquest canvi de model productiu que necessita i que ha de venir de la palanca de inversió pública més important que fins ara hem conegut per part de la Unió Europea, doncs ha de tenir una línia d'orientació que compleixi amb una de les reivindicacions centrals que nosaltres col·loquem, que és que no podem deixar ningú enrere.
Tant Comissions Obreres com PIMEC han coincidit a celebrar l'acord de govern també per evitar un nou procés electoral.
També satisfacció entre la comunitat mèdica, que demanava un govern fort i estable per fer front a la pandèmia. Des del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Lleida assenyalen que la paràlisi que ha viscut el Departament de Salut afectava de forma directa les tasques diàries del personal sanitari. Ho ha ullit de Ràdio Alexandra Fos.
Miquel Àngel Calderó, secretari de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, assenyala que per avançar en el dia a dia calia trencar la paràlisi política.
Que en lo que seria la conformació de lo que siguin les futures polítiques de salut que requereix el país i que s'han de desencallar, sigui mitjançant un color polític o un altre, però el que no podíem estar era en l'actual paràlisi en la que teníem el propi departament, perquè les decisions cal prendre-les en el dia a dia, independentment de la valoració, diguem, de colors o de partits que pugui correspondre.
Pel que fa a la possibilitat que el doctor Josep Maria Argimon sigui conseller de Salut, Calderó creu que és positiu que sigui una persona que coneix la tasca sanitària i el departament des de dins.
Sense entrar en els colors ni valoracions, el que sí que és veritat és que segur que el doctor Argimon ja està dintre del departament, és a dir, ja coneix la sistemàtica de necessitats de necessitats de salut.
Calderó insisteix que més enllà del repartiment de carteres i colors polítics es tinguin en compte les necessitats del sector sanitari en les polítiques de salut de la nova legislatura.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 11.061 nous contagis de coronavirus i 93 morts des de divendres. A Catalunya, les dades continuen a la baixa.
Amb 139 punts, el risc de rebrot continua caient per sota de la franja alta dels 200 punts, mentre que la velocitat de contagi continua per sota de l'1. Pel que fa a les persones ingressades per Covid-19, es detecta un cert repunt. Hi ha 1.145 pacients als hospitals, dels quals 399 són greus. Pel que fa a la mortalitat, s'han notificat 11 persones més que han mort de coronavirus.
Avui s'ha reprès la vacunació també dels treballadors considerats essencials que encara no havien rebut la primera dosi per falta d'estoc disponible. Aquests col·lectius van començar a ser vacunats al febrer, però a l'abril es va aturar l'administració de dosis. És el cas de mestres, segons els sindicats. Un de cada tres professors no ha rebut cap dosi de la vacuna o bé només una.
Un 35% del professorat català no ha rebut cap dosi o bé va ser vacunat amb AstraZeneca i està a l'espera de la segona punxada. Són unes xifres que ha donat a conèixer aquest matí a la xarxa la portaveu d'Usted Castells, Iolanda Segura.
A hores d'ara encara ens falta entre un 30 i 35% del professorat i de personal de centres en general per vacunar i sembla ser doncs, que aquesta setmana es reprèn la vacunació. Quan dic un 30-35 em refereixo als que encara no tenen cap vacuna i als que ens falta la segona dosi que estem mig vacunats amb AstraZeneca.
Pel que fa a la segona punxada amb la vacuna d'Oxford per menors de 60, les cites es programaran quan Sanitat defineixi previsiblement aquesta setmana si completa o no la pauta amb aquest fàrmac.
I encara un darrer apunt, Ferrovial gestionarà 6 mesos més el servei de 061 perquè cap altra empresa s'ha presentat a la convocatòria.
El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, assegura que a part de Ferrovial també es va convidar al procediment negociat d'urgència a altres empreses, però totes elles s'hi van negar. Ara Ferrovial gestionarà el servei 061 durant 6 mesos més.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El primer cap de setmana complet sense estat d'alarma ni toc de queda deixa un balanç de 17.000 persones desallotjades només a Barcelona, 166 sancions i 2 detinguts. Avui, des de la xarxa, s'hi ha referit el conseller d'Interior, Miquel Samper, que ha explicat les limitacions dels cossos de seguretat a l'hora d'impedir botellons. David Fleta.
Les imatges del centre i de la platja de Barcelona plenes a vessar deixen clar que des del final del toc de queda els hàbits d'oci de part de la població han fet un gir radical. Les autoritats estan preocupades per la incidència que això podria tenir en les dades de l'evolució de la pandèmia. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha aclarit al Notícies en xarxa per què no s'estan detenint els participants en botellons.
Hi ha molta gent que diu, però com és que no es detenen? Pues perquè no és un delicte. El que està fent la gent actualment és incomplir una normativa administrativa, que és la mateixa per la qual a vostè li poden posar una multa si a les 6 de la tarda doncs va per al carrer sense mascareta. El que estem fent és la feina que podem fer amb aquestes condicions. Que quina és? Doncs pedagògica, d'anar a intentar dissoldre, sabem que no tenim la força per poder-ho fer, explicar quines són les mesures i els que ells que no fan cas és sancionar.
D'altra banda, les principals patronals de l'oci nocturn reclamen la reobertura dels locals, precisament per evitar botellons i festes il·legals.
Gràcies, David. Efectivament, FECASARM i FECALONA insisteixen en reclamar la reobertura de l'oci nocturn i és que la patronal catalana considera que Barcelona s'ha convertit en els darrers caps de setmana en el botellòdrom més gran d'Europa. A la seva petició s'hi ha sumat ara, però, la de l'Ajuntament de Barcelona.
El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat avui que reobri l'oci nocturn per evitar botellades. Collboni creu que això trauria pressió a l'espai públic i es mostra contrari a tancar les platges.
El que esperem és que l'oci nocturn, amb totes les mesures sanitàries que siguin preceptives, obri el més aviat possible, perquè això, òbviament, traurà pressió sobre l'espai públic a la mesura que no hi ha alternatives. No? En termes generals, nosaltres no podem ni posar un guàrdia urbana darrere de cada ciutadà, ni podem tancar els espais que són de tots perquè hi ha riscos de concentració. No seria ni normal, ni crec que atendria el que és l'interès general i el dret dels ciutadans de tenir un gaudi de l'espai públic.
La reobertura de l'oci nocturn està en mans, ara com ara, del Ministeri de Sanitat, que a l'agost del 2020 va aprovar una ordre ministerial que enclausurava l'activitat a tot l'Estat. Ara bé, Catalunya ja té a punt el protocol d'obertura de les discoteques i bars musicals per quan l'Estat i també les dades epidemiològiques ho permetin.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Barcelona confia a atraure aquest estiu 2 milions de turistes, és la previsió del govern municipal, tot coincidint amb la posada en marxa d'una nova campanya de promoció turística que porta per títol Com mai abans. Amb un pressupost de 470.000 euros, pretén atraure turisme de qualitat interessat per la cultura, a més del sol i platja. Anna Ruiz.
El turista al qual vol seduir la campanya pot venir a Barcelona en cotxe o bé amb un vol de menys de 3 hores.
Primera campanya des del 2016 de promoció, objectiu turisme de qualitat, objectiu reactivar la indústria turística a la ciutat el més aviat possible i que els treballadors i treballadores del sector que estan en aquests moments en situació d'ERTO es puguin reincorporar el més aviat possible a les seves empreses i, efectivament, evitar que hi hagi més destrucció d'empreses del sector.
És el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que s'ha mostrat també optimista pel que fa a la recuperació progressiva del sector. Algunes dades que posen de manifest aquesta obertura del turisme a Barcelona, les reserves es fan ara amb una antelació de 17 dies. Els hotels oberts a la ciutat són ja el 35% i l'ocupació ha passat del 10 al 20%.
I avui és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una jornada per posar de manifest la discriminació persistent encara sobre el col·lectiu i la necessitat de més suport per part de les administracions. Entre les accions immediates reclamen una resposta social als discursos de l'extrema dreta i l'aprovació urgent de l'anomenada llei trans. Marta Patricio.
Diverses organitzacions asseguren que en els últims anys s'han fet progressos, però reconeixen que encara queda molt camí per recórrer cap a la plena igualtat, ja que encara avui en dia les persones LGTBI experimenten més risc de patir qualsevol tipus de discriminació, major aïllament, exclusió o violència. Segons l'Observatori contra l'Homofòbia, durant la pandèmia, aquest col·lectiu, sobretot els més joves, han hagut de suportar en alguns casos una actitud discriminatòria per part dels seus famílies. Persones grans LGTBI han estat sotmeses a una situació de major vulnerabilitat. També a la feina, aquest col·lectiu pateix més discriminació, tal com demostren les dades de l'últim informe elaborat per UGT. En el marc del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, les entitats del col·lectiu reclamen més implicació a les administracions i fan també peticions concretes, com ara una resposta social contra els discursos de l'extrema dreta o l'aprovació urgent de la coneguda llei estatal trans.
Una proposta municipal d'habitatge cooperatiu per joves a Rocafort de Caral, a la Conca de Barberà, ha estat el primer guanyador del projecte Arrelament al Territori 2021, impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. També han estat premiats l'Ajuntament de la Cellera de Ter, a la Selva, per una iniciativa d'habitatge i sostenibilitat energètica, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per un pla d'inclusió dels serveis a les persones. Montse Hidalgo.
L'objectiu és implementar projectes que ajudin a combatre el despoblament a bona part del territori català. És el cas de Rocafort de Caralt, on, tal com explica el seu alcalde, Marroca, es fomentarà l'accés a l'habitatge.
Tenim jovent que té ganes d'independitzar-se, però que no té ganes de marxar del poble i que gairebé es veuen obligats a fer-ho perquè no hi ha un parc d'habitatge digne a un preu assequible, que jo crec que aquestes són les dues variables més importants, el tema d'habitatge digne, preu assequible. I això és el que nosaltres tirarem endavant i ho farem amb tota la il·lusió del món.
Aquest projecte rebrà 30.000 euros de cofinançament. Els altres dos guardonats, 20.000. Per al president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, es tracta de posar en valor la Catalunya silenciada.
Per tirar endavant i fer aquesta Catalunya plural, però amb igualtat d'oportunitats per totes i tots.
En aquesta primera edició dels premis s'han presentat una vintena de projectes.
En clau cultural, el Festival Internacional de Poesia torna demà, després del parèntesi de l'any passat. Ho fa amb veus internacionals com la d'Atena Ferroxat, poetesses com la basca Miren Agur Meave, o amb la ploma d'una de les figures de la nova poesia catalana, Jaume Collmariner. David Navarro.
Damunt de l'escenari del Palau de la Música es podrà escoltar 6 poetes envoltats pel ritme de l'espectacle pensat pel col·lectiu Big Bouncers. Un d'ells, el congolès Fisto Mwanza Mujila, ha explicat que escriu per recuperar la memòria del seu país i la seva família.
I per tant, per a mi escriure és una forma de restauració. A través de l'escriptura, de la poesia, intento reconstruir un país que no existeix.
Un dels noms prometedors del panorama català, Jaume Collmariner, també hi participa.
Representar part d'allò que tu ets enmig d'aquest context que és els parlants d'aquesta llengua i, per tant, enmig d'aquest context que és la humanitat en ella mateixa. És mirar d'agafar una cosa que és la llengua i mirar de ser dins d'aquesta cosa que és la llengua, que és que crec quan té sentit escriure.
Altres grans noms, com els de Ramon Andrés i Samantha Parenson, també compartiran els seus versos a l'escenari del Palau.
I Tarragona commemora aquest dilluns 17 de maig els 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla. La relíquia de la patrona va entrar a través del port de Salou fins a la ciutat de Tarragona. Avui han sonat les gralles i s'han fet repicar les campanes de la catedral per recordar l'efemèride. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El rei d'Armènia va accedir a la petició feta des d'aquí per la devoció del poble tarragoní a la seva patrona. Els comissaris del rei Jaume II d'Aragó van rebre una capsa de plata amb el braç incorrupte. La nau que el portava va desembarcar al port de Salou i va ser traslladat a l'església parroquial de Constantí. Però no és fins al cap d'un any, el 17 de maig de 1321, que la relíquia entra a la ciutat, com explica el degà del capítol catedral, Antoni Pérez de Mendiguren.
El Jaume II tenia relació d'amistat amb el rei d'Armènia, doncs que hi hagués la possibilitat que vingués aquesta relíquia del braç de Santa Tecla aquí a la ciutat. Així es va fer.
Tarragona celebrarà els 700 anys a l'arribada del braç amb un programa d'actes especial que anirà d'aquesta Santa Tecla a la de l'any vinent. Per la Festa Major de 2022 es deixen les activitats més populars i multitudinàries.
moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. L'Astralpul Club Natació Sabadell s'ha adjudicat el títol de la Lliga de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo en imposar-se a la piscina del Centre Natació Mataró per 7-9 en el darrer i tercer partit de la final que s'ha jugat a la capital del Maresme. És el 18è títol, 9è en els últims 10 anys, per al Club Sabadellenc, que és el gran dominador del waterpolo estatal. Recordem que el curs passat, tot i no acabar la competició, la Federació Espanyola li va donar el títol al Mataró perquè anava líder en el moment del campionat degut a la pandèmia. L'handbol Sant Quirze lluitarà per segon any consecutiu per l'ascens a la Divisió d'Honor Femenina d'handbol i ho farà a Logroño del 28 al 30 de maig. Lanzarote, Bolaños i La Rioja, juntament amb el Sant Quirze, jugaran les dues places per pujar a la categoria d'or de l'handbol femení. En el món de la cistella en bàsquet destaquem que l'Espar Girona ha fitxat l'escorta sueca Vinta Drame per al nou curs i que el Joventut de Badalona i Demetrius Jackson han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia fins a final de temporada. I en futbol, a la categoria de plata, la segona divisió A, avui el Girona a les 9 de la nit s'enfronta a l'Sporting de Gijón. Els gironins són setens, empatats amb el Rayo 6è i l'Sporting, que és 5è. Per tant, un duel contra un rival directíssim. Ens n'informa des de Girona FM, Andrea López.
Els blanc i vermells fa jornades que encaren cada partit com una final, però la jornada d'avui és la que més se li acosta. Els de Francisco reben avui la visita de l'Sporting, rival directe, a hores d'ara amb un triple empat amb 61 punts amb el Rayo, després que aquest s'imposés ahir contra el Fuenlabrada, i amb el Girona, que amb el gol average en contra i la victòria ahir del Rayo es situa abans del partit en setena posició, fora de les posicions de playoff. El míster Francisco reconeix que és un partit difícil i important, però que aniran a buscar la victoria.
Un equipo realmente difícil, que ya estáis viendo los números a nivel defensivo, son extraordinarios, que se le cuesta mucho hacerle ocasión de gol, que defienden muy bien, es un equipo muy intenso en todas sus acciones defensivas y bueno, y luego lógicamente tiene jugadores de mucha calidad, que está haciendo una muy buena temporada y que están haciendo goles y bueno, ya digo, un equipo que va a poner las cosas muy difíciles, que los dos llegamos muy igualados en todo, así que bueno, la intención nuestra, ya digo, va a ser intentar ser mejores que ellos para ganar el partido.
El míster podrá comptar avui amb tots els efectius de la plantilla, tret de Pablo Moreno, que és dubte per molèsties. Alhora, el Girona es troba en el millor moment de tota la temporada, sumant 22 punts dels darrers 27 disputats i en l'opció d'encadenar aquest vespre 5 victòries seguides, fet que no es dona des de fa 10 anys.
Gràcies, Andrea López. Des de Girona FM recordem que el Barça ja és a casa després de conquerir per primera vegada en la seva història la Champions femenina de futbol.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López del control tècnic, Montse Barena a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. I tornem demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
Hem parlat a vegades de que el Crotró Alba és un dels equipaments científics més importants del nostre país. S'hi analitzen moltes coses i els científics hi descobreixen a vegades eines i capacitats que no sabien que estaven a la seva disposició. Avui volem parlar d'un d'aquests estudis que s'ha fet, un que estudia els residus miners abocats a una abadia de Múrcia. Tenim amb nosaltres el director adjunt del Sincrotró, el Salvador Ferrer. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Residus miners abocats en una badia analitzats al Sincrotró. A vegades pensem que aquest equipament és per fer grans avenços científics molt generals, però també per coses tan concretes com aquesta, oi?
Doncs sí, mira, resulta que hi va haver una mina que durant molts anys va estar tirant dissolt amb aigua residus miners dels materials que feia servir, que eren bàsicament pirites que tenien arsènic, i en van tirar moltes tonelades, com expliquen els diaris, no? I llavors s'ha fet allà un dipòsit enorme de terra barrejada amb arsènic, amb compostos d'arsènic i de ferro i de sofre. Llavors hi ha un grup de recerca d'aquí de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma, que ha començat a investigar sobre la naturalesa d'aquests residus de cara a dar-los una sortida o fer alguna cosa, no? Perquè té un impacte ambiental brutal, no? Perquè són moltes tonelades. Llavors, una de les maneres d'analitzar el que estava passant era fent servir una línia del sincrotró Alba. I la qüestió és la següent. El material aquest de la mina eren, per exemple, pirites i coses així que tenien arsènic dintre, és a dir, sofre, ferro i arsènic, per exemple. Llavors, clar, l'arsènic és un venen fortíssim, no? I mata tot.
I això anava a parar directament al mar.
Això anava al mar. Està en el mar.
És encara al mar.
Està en el mar i, bueno, i està en una platja. O sigui, hi ha tanta quantitat de fang que s'ha sortit que hi ha una platja. La costa ha avançat uns 600 metres i llavors hi ha fotos de gent amb les sombrilles.
La xarxa de comunicació local.